Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Cugat haurà de fer-se càrrec de la construcció de l'escola La Mirada. Així ho ha anunciat el tinent d'alcaldia d'Economia i president del Consell de Barri de Vulpelleres, Carles Brugueroles, que ha assegurat que el govern de la Generalitat ha deixat ben clar que si el consistori no paga la construcció de l'escola, aquesta no serà una realitat. De fet, el govern local portarà al ple d'abril, el pròxim dilluns, una proposta per demanar a la Generalitat un nou conveni de col·laboració que inclogui la delegació formal de competència a l'Ajuntament per poder tirar endavant la construcció del centre educatiu. El consistori vol que el nou conveni inclogui l'aportació econòmica de 5,2 milions d'euros a la qual la Generalitat s'havia compromès en el conveni actual, que caduca el 25 d'octubre d'enguany. El foc s'escamparà per Sant Cugat durant 3 dies amb la desena edició de l'Encabronada, que comença aquest divendres amb el despertar del boc al pont de Can Bernet. Els Diables, que enguany celebren el seu 35è aniversari, han organitzat 3 dies de correfocs, tallers, concerts i tota mena d'activitats per a tots els gustos i edats. El Parc de Can Bernet, la plaça de l'1 d'octubre i la plaça d'Octavià seran les principals localitzacions de la Gresca, que enguany compta amb l'Esbar de Sant Cugat com a entitat convidada. Una encabronada que és la protagonista absoluta de l'agenda santcugatenca d'aquest cap de setmana. Més enllà de la Festa dels Diables, Sant Cugat també acollirà el Mercat de Puces de l'Escola Joan Maragall i la primera jornada de videojocs en català, entre moltes altres activitats per tots els gustos i edats. Si volen saber on i quan se celebren aquestes i moltes altres propostes, poden consultar l'agenda de Cugat Mèdia www.cugat.cat/agenda. La llista de sol·licituds amb la puntuació provisional per matricular l'alumnat d'infantil 3 es pot consultar a partir d'aquest dijous. Segons ha informat la Generalitat a través de la pàgina web, quan aquesta informació estigui disponible, les famílies rebran un missatge electrònic amb un enllaç per consultar les seves dades. El període de presentació de reclamacions s'allargarà fins al 29 d'abril i el sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts tindrà lloc el 8 de maig. I en esports, el primer equip femení del rugbi Sant Cugat vol fer història aquest diumenge a la Guinardera als quarts de final pel títol de Lliga davant el Getxo. Les santcugatenques necessiten guanyar les basques per assolir l'accés històric a les semifinals de la Lliga Iberdrola.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
I un divendres més ens acompanya els Mossos d'Esquadra de Sant Cugat en aquesta ocasió per abordar els robatoris a domicilis. Amb l'arribada del bon temps i l'estiu a tocar, augmenta la preocupació entre els veïns sobre la seguretat dels seus domicilis. Per entendre millor com actuen els lladres, quines són les situacions de més risc i, sobretot, com podem prevenir aquests robatoris, ens acompanyen l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Molt bon dia, Anna. I el Paco Bustos, agent també de l'Oficina de Relacions de la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Paco, molt bon dia.
Bon dia.
Sabem que la seguretat en general i els robatoris a domicilis en particular són temes controvertits que poden generar alarma social si no es tracten de la manera correcta. Amb les dades sobre la taula, quina és la situació actual dels robatoris a domicili a Sant Cugat? Hi ha hagut un augment o un descens respecte d'altres anys?
Doncs s'ha produït una disminució d'aquest tipus de delictiu. Han anat millorant les dades, s'han reduït, i bueno, això, hem de pensar que també ha sigut gràcies a la tasca realitzada per la comissaria de Mossos i també per la policia local, a la col·laboració de la coordinació de totes les dues policies i també a la col·laboració dels ciutadans que ens han anat informant, dient i avisant, fent prevenció, i la veritat que hem fet moltes detencions en aquests anys i això ha fet que disminuï bastant aquest tipus de delictius.
I quins són els barris on es concentren més incidències d'aquest tipus?
Bé, a veure, no podríem determinar exactament una zona concreta del municipi de Sant Cugat on es donen robatoris amb força, sinó que va per èpoques i una mica, no? Aleshores, què és el que passa habitualment? Els lladres incideixen en una zona, potser, nosaltres ho detectem de seguida, immediatament doncs, destinem recursos de seguretat ciutadana per revertir la situació. És en aquest punt, potser, que quan els lladres veuen que estem incidint en aquella zona on estan actuant, doncs que frenen, però què passa? Que el problema potser es trasllada en un altre barri. Aleshores, és una mica el joc aquest que nosaltres diem del gat i el ratolí, no?
Sí, sí, efectivament. I hi ha dies o hores en les quals es cometen més sovint aquests robatoris?
Doncs sí, normalment els caps de setmana es produeixen més perquè la gent no hi és a casa, marxen i els altres ho saben. Per la nit, quan no n'hi ha les persones que han sortit fora, saben de que la visualització per part de la policia dels lladres que han entrat és inferior, i llavors poden amagar millor, llavors entren per les hores són les nocturnes i els caps de setmana. Però és cert que tenim incidències també entre setmana, pel matí, han entrat a una vivenda, perquè saben que han marxat a treballar, no hi ha ningú, i també han entrat a la qual cosa. Encara que és superior el nombre de fets delictius els caps de setmana i per la nit, també n'hi ha entre setmana pel matí. Llavors, els nostres efectius, els controls, i ho fem tots els dies, a totes hores.
Ara explicava el Paco que la tendència és aprofitar l'absència dels propietaris a casa, però també es produeixen quan hi ha gent als domicilis?
És molt escàs. Hi ha algun cas que han entrat i estaven els propietaris estaven dintre de casa, i quan els lladres detecten que hi ha ciutadans dintre, marxen ràpidament perquè no es dona el cas, que hi ha hagut algun cas, però són molt pocs casos i es poden comptar el que interactuen els lladres amb els propietaris, que puguin amenaçar o puguin fer alguna cosa. Normalment marxen corrent perquè els saben molt els seus límits que poden fer, sabent de que davant d'un delicte de tentativa de robatori, perquè s'enxampen i han de sortir corrents, no li cauen quasi bé res de presó. En canvi, si s'enfronten amb un ciutadà, ja no només és la tentativa, el robatori que fan, sinó també és l'agressió o el que faci, el segrest o el que intenten fer amb el ciutadà. Llavors, com ho saben, no ho fan. No es produeixen els robatoris que estàs dormint i t'emmordassen i te lliguen. No, tot això no es produeixen.
Hem parlat de moments, és a dir, quan la gent se'n va a treballar, els caps de setmana i períodes més llargs, com serien les vacances, no?
Sí, evidentment, en períodes vacacionals doncs, és quan els lladres doncs, aprofiten més la situació perquè saben que ja és estadística, hi ha més habitatges buits durant molts més dies seguits, tenen molt més temps per actuar. Nosaltres també això ho tenim present i és aquí també quan intensifiquen el patrullatge que nosaltres anomenem preventiu. Preventiu per de prevenció. Sabem que ja augmenta la probabilitat de que es produeixi més robatoris i és aquí quan les patrulles de seguretat ciutadana doncs, estan més al cas, fan més patrullatge de prevenció al carrer i estan més a l'aguait de detectar doncs, possibles persones sospitoses, no?, que puguin cometre aquest tipus de delictes. Tot i així és el que comentava abans Paco. A nosaltres ens ajuda molt la col·laboració ciutadana. Qualsevol persona que vegi algú sospitós que truqui i avisi, que no es preocupi, que és la nostra feina, que ens truqui i ens digui hi ha una persona que no fa gaire bona pinta, no sé què ben bé que està fent en aquest carrer i està mirant cases. Doncs que truqui i ens avisi i que nosaltres anirem i identificarem aquella persona. I així és la forma que nosaltres podem fer aquesta tasca preventiva durant les èpoques, sobretot, en què de vacances, en què hi ha més habitatges buits durant molt més dies seguits. Mm-hmm.
Fem un cop d'ull ara als lladres. Hi ha un perfil habitual de les bandes o dels lladres que actuen a Sant Cugat?
No hi ha un perfil concret. A vegades el sentiment del ciutadà pot pensar, ostres, són gent de fora, pues, els lladres són de fora, són d'aquí, són de tot arreu, i ja va variant, perquè a més es va movent. O sigui, no són els mateixos sempre, perquè si no seria fàcil, estem detinguts, pues, ja està, ja s'ha acabat el robatori. Si no, hi han detingut, en canvi, i es van produint visites d'altres persones que venen a robar i a delinquir. No hi ha un perfil concret que diguin, perquè a vegades que pensem, no? O poden ser, i m'invento, els sud-americans, poden ser del Magreb, poden ser de tot arreu. O sigui, els dolents hi ha a tot arreu.
I quin és el mètode més comú per accedir als habitatges?
Podríem parlar de lo més fàcil, com a un ciutadà, quan pensa, si jo en deixo les claus tot dintre, jo he d'entrar a casa meva, però no entraria. Pues el lladre fa el mateix. Però no és més fàcil entrar a una casa. I que faci el menys soroll possible. Pues en una vivenda, el primer és el pany de la porta. Si poden forçar un pany de la porta que sigui, no estigui antivampi, o sigui, no tingui l'escut massís, etc., és molt fàcil obrir una porta i entrar per la porta, sense trencar més que el pany. Si tenen finestres corredisses, què faran? Obrir per aquí, perquè és molt fàcil. Encara que la finestra sigui d'un alumini molt bo, molt gruixut, el vidre molt doble vidre, etc., després el pany que tanquen és una peça molt petita, i els ho saben que fent una palanca amb un tornavís o el que sigui, obren d'una forma fàcil, sense ser soroll. Per això nosaltres recomanem sempre posar passadors, etc., per intentar evitar tot això. O sigui, sempre aniran per les zones més febles d'una casa, que són les finestres corredisses o finestres petites que n'hi ha dels banys, etc., i les portes d'entrada.
Mm. Volies afegir alguna cosa, Anna?
No.
Anaves confirmant tot el que...
Sí, confirmo el que diu el meu company, el Paco.
I entenia jo, dic que potser és que hi ha alguna cosa més. Si parlem de la prevenció, quines mesures podem prendre per protegir casa nostra? Fem un recordatori.
Doncs, a veure, la primera precaució, evidentment, és, si marxem de casa, deixar-ho tot ben tancat, tots els accessos tancats. Amb això em refereixo no només les finestres, sinó la porta també. Encara que sigui per anar a comprar la barra de pa, que tardo 5 minuts, no tanquem amb un cop de porta, tanquem amb donant doble volta de clau. D'acord? Per què comentem això? Perquè les tècniques d'obrir una porta, com ha comentat Paco, clar, a veure, els lladres, obrir una porta que no està tancada amb doble volta de clau és res, és menys d'un minut t'obren la porta amb una radiografia. Amb una simple radiografia et poden obrir la porta. Aleshores, no oblidem mai doncs, d'aquesta acció tan simple que és tancar la porta amb doble volta de clau. Això primer. Què més? Doncs mesures. Les finestres corredisses són molt fàcils d'obrir. Doncs intentar passar, o sigui, instal·lar uns passadors interiors que bloquegin, no? Que no es pugui obrir, no?, des de fora aquesta porta corredera o aquesta finestra. Tot, són les mesures més bàsiques de protecció dels accessos, d'acord? Reforçar els accessos, que no siguin fàcils de forçar-los, de trencar i de que puguin entrar a través de finestres, sobretot de les plantes baixes, de cases, no?, i de les portes d'accés del pis o l'habitatge. Què més? Instal·lar una alarma. Per què? Perquè en el moment de que el lladre entri dintre del domicili, doncs l'alarma estarà connectada o bé al mateix propietari, que rebrà un avís i ens podrà avisar directament: ell, m'acaben d'entrar a casa, ara mateix hi ha algú a casa. Aleshores podrem enviar ràpidament un patrulla, o hi ha els sistemes d'alarma que estan directament ja connectats a la policia. I aleshores ja aquesta empresa de seguretat ja dona avís a la policia, i aleshores nosaltres ja directament ens adrecem al lloc en el moment en què està passant els fets. D'acord? Què més? Doncs sistemes ja. Si tenim una casa en molta zona exterior i ens preocupa que algú també pugui accedir, doncs, al jardí, i que quedi, doncs, instal·lar càmeres de seguretat. Una càmera de seguretat, també hi ha simples càmeres de seguretat que són molt econòmiques i es poden instal·lar fins i tot en un pis, al rebedor, que enfoqui la porta d'accés principal per si algú accedeix des d'allà. I també rebem la imatge al nostre mòbil personal. Hi ha sistemes molt sofisticats i cars que impliquen pagar un manteniment, i hi ha sistemes, els mateixos sistemes, més econòmics i que ens rebem nosaltres els propis avisos d'irrupció a través de l'alarma o connexió d'una simple càmera de seguretat, que es poden connectar en el nostre mòbil personal. Són més econòmics i són igual d'eficaços, i ens poden ajudar molt, doncs, a nivell de seguretat, per saber si algú entra en aquell moment en el domicili, i després, si malauradament ens roben, doncs podria portar, doncs, aquella imatge, doncs, amb la denúncia.
Abans l'han comentat, d'accedir a una planta baixa, que pot semblar el més fàcil de tot. Però jo m'he trobat en algunes ocasions que precisament comentaven que no són les plantes baixes les més fàcils d'accedir, sinó els àtics. No sé per què.
No ho sé, perquè...
No, això
poden entrar a tot arreu, perquè volen entrar... I, a més, els àtics a vegades estan connectats per la terrassa amb una petita tanca i passen d'un pis a un altre, poden també passar això. Però el més fàcil que tenen és les plantes baixes. Per què? Perquè tenen moltes zones d'accés. Poden només, no només per la porta d'entrada, sinó per les finestres. En canvi, els pisos que estan per sobre ja no és per la finestra, ja és més complicat, i el que és el més difícil o impossible, i el que fan és per la porta d'entrada. Només és la porta d'entrada el que poden accedir. Llavors, protegir una porta d'entrada és molt més fàcil que no pas les finestres.
Quins serien els objectes més buscats pels lladres en aquest tipus de robatoris?
L'or. Les joies, que són d'or, rellotges d'un cert valor, mòbils, tabletes i coses petites. Normalment van amb motxilles que es porten aquí i se'n porten. A vegades han entrat a vivendes que tenen una televisió molt gran, molt expulsada, i diuen, molt maca, és nova, no se l'han emportat, hem tingut sort. No, és que els lladres no van a buscar un televisor. No, el que van a buscar són coses que puguin importar i puguin tindre el benefici ràpid. No? L'or, de seguida, tenen benefici.
I val la pena instal·lar caixes fortes a casa per guardar precisament aquests objectes?
Sí, però no ha de ser caixes fortes de sobretaula, perquè això se les emporten. Fer una caixa forta se l'emporten. Si tenen una caixa forta empotrada, o sigui, a la paret, això els lladres que normalment actuen no saben obrir caixes fortes. I llavors, a vegades hem trobat cases que l'han donat cops i intentat obrir-la, no poden, i queden allà. O sigui, si és una mesura de seguretat per guardar objectes de valors, sí que ho és. Totes les que estan tancades no la sobren.
Abans l'Anna ens comentava que és molt important la col·laboració ciutadana. Si veiem alguna situació, alguna persona sospitosa, doncs el que hauríem de fer seria trucar a la comissaria. Quin protocol activeu els Mossos quan rebeu una trucada per un robatori que sembla que és imminent?
Bueno, hi ha dos coses. Una és a través d'una alarma, que inclús veuen imatges que hi ha dintre o no, o que un veí veu una situació és diferent, una situació de que hi ha una persona allà pel voltant, El que fent, quan és un robatori que està dintre, que estan veient les imatges o veient l'alarma, anem diversos cotxes. Un cotxe es dirigeix directament a on està l'alarma i altres al voltant, perquè normalment entren, però tenen un vehicle esperant algú al voltant, si van en vehicle, si van en ferrocarrils, doncs, al camí cap a l'estació, doncs seran els cotxes per poder intercedir als lladres, perquè el minut o dos minuts o quatre, el que triguen a anar-hi, pot ser que marxin del lloc de l'incident i que puguin atrapar-lo. Llavors fent com, diguem, visualment un tancament per poder... Per això quan diuen, han vingut només un cotxe, sí, anem un cotxe a on està l'incident i els altres estan al voltant. Si tenen els cotxes de paisà, de gent que no va uniformada i el cotxe no està uniformat, logotipat també és un dels que hi va per comprovar el voltant de moviment de vehicles que puguin haver-hi. Si és una persona que crea inseguretat, llavors el que possiblement vagin els de paisà per comprovar els seus moviments i vagi un cotxe uniformat per identificar aquesta persona. Moltes vegades és un ciutadà que va a buscar un amic o va a treballar a una casa i, clar, el veïnat ha trucat perquè és una persona que no és del barri, que no és coneguda, i diu, ui, aquest qui és? I és un treballador simplement que va a treballar a una casa. Doncs anem, l'identifiquem. És depèn de la situació que es trobem.
Sí, és important, doncs, si per exemple és el cas que és un veí que ens passa aquesta informació de que ha vist unes persones com saltaven a l'interior d'una casa o entraven a la casa del veí, és molt important que ens donin una bona descripció de com anaven vestides, de si és un home, si és una dona, si és un home i una dona, si és ros, moreno, o sigui, una descripció molt acurada. Per què? Perquè en l'impàs aquest de que rebem l'avís i nosaltres ens adrecem al lloc, pot ser que aquestes persones tinguin temps de fugir, de marxar. I pot ser que en el moment que estiguem a punt d'arribar, fins i tot ens creuem. Però si no tenim aquesta descripció, potser no li donem... No parem atenció, perquè no tenim la descripció. I anem directament anem corrent al lloc dels fets. Però si ja tenim aquesta descripció, mentre ens adrecem al lloc dels fets, també estem a la guait de veure si ens creuem en les persones que ens han dit. I és important aquesta descripció, sigui la descripció física de la persona o que hagin vist que han marxat o que han arribat amb un vehicle concret, marca, model, i si pot ser les plaques, millor.
Abans també ha fet referència al Paco a la situació que es crea després, un cop s'atrapen els lladres, perquè les conseqüències legals per aquests delinqüents que es capturen per aquests delictes són molt minces, no?
Bueno, nosaltres aquí ja no entrem, perquè això és a nivell judicial. Nosaltres fem la nostra feina, que és posar-los a disposició judicial, i han de ser que no és el mateix una tentativa de robatori, o sigui, que no han arribat a fer el robatori, que sí que ho hagi fet. I moltes vegades nosaltres el tenim a la nostra comissaria detinguts i el demà el portem davant de la seva senyoria, i si són ells els que decideixen, perquè no fa el judici en aquest moment, sinó que es pren declaració i decideixen si entren a presó directament o no, o deixen en llibertat fins que hi hagi el judici real que es produeixi, que llavors sí que té la condemna que li pertoca. En aquest moment, clar, normalment si és una persona que és reincident, i normalment sí que decreten la presó, però si no és reincident la primera vegada, i bueno, doncs el millor decretar la llibertat provisional fins que es produeixi el judici.
Molt bé, doncs no sé si en el repàs que hem fet ens hem deixat alguna cosa que considereu que és important, Anna?
Sí, potser abans que comentàvem el tema de prevenció, potser recordar una mica més les mesures preventives si marxem uns dies fora, d'acord? Uh-huh. Això és algo que la gent potser no té present, i si marxem de vacances o marxem amb una setmana sencera, doncs si evitar que se'ns acumuli les cartes en la bústia, per exemple, doncs contactar amb algun veí, algú de confiança o algun familiar que vagi recollint-nos les cartes de la bústia, perquè, clar, si se'ns acumulen les cartes, estem donant senyals de que, evidentment, en aquell domicili no hi ha ningú durant molt de temps. Mm. Evidentment, si tenim algun familiar que de tant en tant doncs, també vagi a fer una visita al domicili, pugi, baixi les persianes, que vegi moviment, roba estesa... No sé si és això, és demanar el favor a alguna persona per evitar que aquell domicili estigui tancat, no, inactiu tants dies, que doni una mica de senyals de vida. Posar, per exemple, algú que també és molt senzill, temporitzadors de llum, perquè s'engegui la làmpara d'alguna habitació, del despatx, doncs a la nit, unes hores, Són coses que s'han de tenir presents i que poden prevenir doncs possibles robatoris, perquè donem senyals fictícies, no?, de que hi ha algú, encara que no hi hagi ningú a l'interior.
Doncs acabem de fer les vacances de Setmana Santa i ja ens preparem per les vacances d'estiu, o sigui que anirà molt bé tenir en compte tots aquests consells. Anna Massa, Paco Bustos, agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Fringe Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
dimecres, divendres. Quina setmana tan curta, i la que ve encara serà més curta, o sigui que aneu-vos preparant. Però per fi divendres, efectivament. Què significa que sigui divendres? Doncs, entre altres qüestions, que disposarem de dos dies per esplaiar-nos veient sèries, veient pel·lícules, estant a casa, descansant, fent el que ens vingui de gust. I veient futbol, que aquest cap de setmana és molt especial, pel futbol. Però vaja, a banda d'això, anem per les pel·lícules, que no m'enrotllaré més. Dimitar Draganov.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs? Tu no ets
només,
futbolero.
Només, no, jo no.
Tu no.
Estic bé. Però només podem fer dissabte. Ja està.
Només dissabte? No, home, hem de fer dissabte i diumenge. Hem de fer tot el cap de setmana.
Fem dissabte. Com limpiar...
Ah, va!
Fer dissabte.
Home,
fer dissabte.
Sí, fer dissabte, sí. És veritat, fer dissabte. Ja farem una mica, farem una mica només, que tenim moltes coses a fer. Alba Triador, què tal?
Molt bon dia, Carme.
Cinema, tenim estrenes?
Sí.
Com està el cap de setmana?
Sí. Repartidet. Està repartidet per tots els gustos. Obrim la cartellera del cinema per descobrir què arriba aquest cap de setmana a la sala de Sant Cugat. Tenim tres estrenes. Tenim dues a la sala de Yelmo, que són Until Dawn i El Comptable 2, i una als cinemes de Sant Cugat dient. Així que prepareu les crispetes, si us agraden, les llaminadures, si les preferiu, o res, el que més us agradi, i comencem. Comencem amb una proposta per als amants del cinema de terror. Aquests gairebé sempre tenen alguna,
Sí, sí.
S'estrena Until Dawn. És una pel·lícula basada en el videojoc del mateix nom, que va triomfar el 2015, ara fa 10 anys. Aquesta nova versió per a gran pantalla, però, no és una simple adaptació, sinó que és una història original que amplia fins i tot l'univers de la saga. Està dirigida pel David F. Sandberg. És conegut per títols com Lights Out o Annabelle Creation, per tant, terror. I està protagonitzada per un repartiment jove, i la veritat és que té bona pinta. Són Lela Rubin, en Michael Cimino, l'Odessa Zion, i en Zi Yong Yu, i en Belmont Camelli, la Maya Mitchell, i el veterà, aquest ja no és tan jove, Peter Stormare. Si us sembla, sentiu una mica com respira aquesta pel·li de terror, i us en faig una petita sinopsi per deixar les coses més clares.
Estoy buscando a mi hermana. ¿Le suena de algo, señor?
Ha desaparecido.
Yo no he dicho eso. ¿Desaparece mucha gente por aquí?
Todo recto. Ahí es donde la gente se mete en líos.
Parece que lleva años vacía.
Tiene toda la pinta.
Qué raro. Es la letra de mi hermana. ¡Ay, mierda!
Tíos, mirad.
¿Qué le pasó a toda esta
gente? Un any després de la desaparició de la seva germana Melanie, ara ho sentia, la Clover i les seves amigues decideixen tornar al lloc dels fets. Però el que comença com un viatge per trobar respostes, en què es convertirà? Doncs en un autèntic malson. Un assassí emmascarat les va matant una per una, allò típic de les pel·lícules, que moltes vegades ja ens imaginem quina serà la primera víctima. Només perquè totes es despertin al principi de la mateixa nit. Atrapades en un bucle temporal, hauran de trobar la manera de trencar el cicle abans que sigui massa tard. De veritat que ni el meu pitjor malson podria ser aquesta pel·lícula de terror. La veritat que no m'hi voldria trobar.
Jo ni vaig a buscar crispetes, ja t'ho dic.
No, Tu què, Dimitar? Què et sembla aquesta? Et crida l'atenció o que la vagin a veure una altra?
Ja em fa por.
Ja et fa por, no? Jo
sí,
també.
Sí,
jo amb el
trailer ja en tenim prou.
N'he tingut prou i la deixo pels amants de les pel·lícules de terror. Potser el nostre company, el Sergio Morales, que li agraden molt les pel·lis de por. Sí, sí, sí. Potser li recomano un vell a veure si li ve de gust veure-la, que ens expliqui si val la pena o no val la pena. Vinga, també a les sales de Yelmo arriba una seqüela, podríem dir que molt esperada pels fans dels thrillers d'acció, és a El Comptable 2. Per tant, què vol dir això? Que torna amb Ben Affleck,
mira,
amb el
aquesta,
paper...
potser.
Sí, aquesta... Una pel·li tonta de cap de setmana, no?
Vinga.
Torna a posar-se en el paper del Christian Wolff, el matemàtic amb una ment prodigiosa i un passat una mica fosquet, que treballa per clients. Per dir-ho d'alguna manera... poc convencionals. No és el nostre gestor que ens fa la declaració de la renda. La pel·lícula està dirigida per en Gavin O'Connor, que ja va dirigir la primera entrega del Comptable i ha tornat a reunir part d'aquell repartiment original. Sentim-la.
Me pasé años buscándote. No me echas de menos por mí o por lo tuyo.
Soy como soy.
Bienvenidos al Festival del Amor de Boys.
Hola.
Adoro a los contables.
Qué coincidencia.
Me encanta ir de camping.
A mí también.
Me ha parecido ver una Airstream en una de tus fotos.
Sí, sí, es mi casa. Vivo ahí.
¿Permanentemente?
Bueno, mientras viva. Al final este cuerpo será un cadáver.
¿Cómo que has aplicado ingeniería inversa a nuestro algoritmo?
He asignado valores numèricos a vuestras preguntas incrustando los tokens dentro d'una matriz
i... Bé, podria semblar una peli romàntica fins que el comptable surt a lluir i comencen els càlculs. En aquesta nova entrega, en Christian Wolff es veurà embolicat en una trama encara més complexa que el portarà a enfrontar-se amb assassins, misteris del passat i una conspiració que amenaça de destruir-ho tot. Calculadora en mà i pistola a la butxaca, aquest comptable no és precisament dels que fan declaracions de la renda. T'imagines anar a fer allà el gestor? Escolta, fes-me la renda.
Depèn de com et surti, trec la pistola, no?
Exacte. Que si no l'heu fet, aneu tard, eh? Bueno, no aneu tard, però teniu fins al juny per fer-la.
Jo ja la
tens
feta.
Feina feta? Sí. Molt bé, Carme, dona previsora, val per dos. Que diuen, bé, doncs no tenim el Ben Affleck de comptable ni el seu personatge, el Christian Wolff.
Ja ens agradaria.
Però, bueno, si us agrada les pel·lícules d'acció, amb un toc d'humor i amb Ben Affleck, no? Doncs és una opció. Si no us agrada el terror, de moment tenim aquesta. I anem amb una tercera proposta que és completament diferent. Els cinemes de Sant Cugat arriba dient. És una comèdia musical dirigida per al Joshua Oppenheimer, reconegut pel documental The Act of Killing, i té un repartiment de luxe. Hi ha la actriuassa Tilda Swinton, el George McKay, el Moises Ingram, el Michael Shannon. La pel·lícula està nominada, de fet, a diversos premis i destaca per la seva originalitat i també per la crítica social que aprofita per fer la cinta. El guió és del mateix Oppenheimer i del Rasmus Heisenberg i té cançons del Josh Smith i lletres del mateix Oppenheimer, guió, direcció i també lletres de la música. Voleu sentir com sona? Som-hi.
Mamà, al principio, ¿alguna vez consideraste invitar a más gente?
¿Y en quién confiar? Teníamos que pensar en ti.
The seconds ticking pass so fast. Before you notice them, they're gone.
Ahí hay alguien.
¿Ves por dónde ha entrado?
No. Y estamos bajo 800 metros de roca.
Vivimos aquí.
Deben de ser una familia.
¿Dónde está tu familia?
Ja ho podeu una mica intuir, eh? Deien situar en un futur postapocalíptic on una família fa 20 anys que viu en un búnquer dins d'una mina de sal després de la fi del món. El fill, que és la primera veu que sentíem, que mai ha vist el món exterior, viu amb els seus pares en una rutina marcada per la supervivència. L'arribada inesperada d'una noia sacsejarà la seva tranquil·litat i posarà a prova aquests vincles familiars fins ara inalterats per als altres humans. És una història que barreja humor negre, música, ja ho sentíem, eh? Començàvem a sentir aquestes parts més musicals, sí. I també una mica s'aprofita per fer aquesta reflexió sobre la condició humana en una situació desesperada com aquesta. Us agraden els musicals?
Depèn. Jo, d'entrada, no és el meu gènere favorit, no? Però, en canvi, sí que he vist musicals que m'han agradat. Et posaré dos exemples, Chicago i La La Land.
Home, La La Land.
La La Land és la meva favorita.
És meravellosa.
I Chicago també em va agradar molt.
Doncs mira, si te va agradar La La Land, et recomano The Greatest Showman, que té el mateix segell musical, i en Hugh Grant com a actor principal, que està, com sempre, meravellós, meravellós. Bé, veurem com sona...
Aquesta no bé, és interessant, és curiosa.
Sí, a veure, de totes tres, quina us quedaríeu?
Jo, aquesta.
Sí?
Sí.
Tu, Dimitar, quina t'agrada més?
El comptable.
El comptable.
Bueno, jo el comptable, l'únic argument és en Ben Affleck.
T'agrada Ben Affleck?
Sí.
I qui t'agrada més, el Ben o el germà?
El germà?
Sí, també és actor.
No el tinc present.
És que ara, si dic el nom, l'inventaré. Crec que és Joe. Però mentre fem les estrenes...
No t'ho sabria dir perquè no el tinc present. De moment, Ben Affleck.
Vinga, doncs Ben Affleck. I
anem, Dimitar, amb les propostes, sèries, pel·lícules... Què tens?
Casey Affleck, perdoneu.
Casey
Affleck.
Val.
El germà.
Després buscaré a veure què ha fet aquest noi. Ah, sí, més jovenet.
Sí.
Va. Bueno, quan sigui més madur i caigui de l'arbre.
Què tenim, Dimitar? Tenim estrenes molt curioses. Max estrena aquest diumenge la nova docu-sèrie Los Baldwin, que mostra sense filtres els 8 capítols les pujades i baixades d'una de les famílies més famoses i tristament cèlebres del món, obrint la porta a casa seva i al seu matrimoni. També arriba dilluns de la setmana que ve la nova versió del reality de Discovery Channel, Aventura en Pelotas Latinoamérica, on parelles de desconeguts s'endissen en entorns salvatges durant 21 dies sense roba, menjar ni recursos.
Ah. Al Dimitar li va semblar que era brutal, aquesta proposta.
Jo he vist una promoció, ara, no sé, potser estic al·lucinant, però jo he vist una promoció fa res, uns dies, aquesta mateixa setmana, o la setmana passada, d'un programa, no sabria dir-te si era La Sexta o quina cadena d'aquestes espanyoles, que anunciaven precisament pues, un reality amb pilotes.
És que crec que la versió Yankee ja existeix. Naked Attraction em sembla que es diu i que està en Max. Si no ho dic malament de cap, em sona haver-la vista per allà i potser és el mateix producte en versió
llatinoamericana. Aquesta versió està aquí, eh? No sé quan s'ha estrenat, si ja s'ha estrenat, però l'estaven anunciant i jo crec que sí, fa setmana passada, com a molt. I això ho fan a Max?
A Max, sí. Però em sembla molt interessant.
Però què et sembla interessant?
tota la història dels reptes... Sí,
sí, sí,
és una mica és una mica l'origen de la humanitat, no? Una mica a tornar als principis,
sí.
a l'origen de tot, quan no anàvem vestits, sí. Quan ens havíem d'espavilar perquè no teníem per
la
menjar...
La pregunta més important és si pots sobreviure.
Pues si sobrevivien els nostres avantpassats, perquè no hem de poder sobreviure nosaltres. Mm. Una altra cosa és que haguem d'aprendre a sobreviure.
O quines infeccions pots agafar,
no?
Depèn d'on estiguis. No? Perquè els virus i els bacteris i tot plegat també ha canviat amb els anys.
Sí, i ara, com que som més filiprims...
I estem una mica... No? Estem més immunitzats, però no ho sé. No ho sé,
sí, però
no
també
sé.
Som més febles sí. alhora, no?
Si surt algú fora del nostre
sí.
entorn, marramiau.
Sí, del nostre entorn. I tenim dos més estrenes a Netflix. Gareth Evans estrena a Netflix la pel·lícula Estragos, protagonitzada per Tom Hardy, després que un robatori de drogues tingui conseqüències fatals. Un policia lluita contra el submón criminal d'una ciutat corrupta per salvar el fill d'un polític.
Tom Hardy està bé. Tu, Carme, tens Netflix.
Sí.
Crida l'atenció aquesta...
Ara estava i començat a veure una sèrie nova que no em fa gaire el pes.
Mira, la pots canviar.
Curiositat és que la vaig posar i vaig veure que el primer capítol ja l'havia passat, que m'havia quedat en el segon i no recordava
ni
quan l'havia començat aquella sèrie, perquè al principi em va semblar una mica fastigós, eh? No em venia de gust. Però vaja, podem provar més Estragos.
L'última sèrie us recomano, perquè a mi m'agraden molt aquestes pel·lícules i sèries biogràfics. Arriba a la plataforma Netflix una sèrie documental sobre el tenista Carlos Alcaraz, que mostra com compagina la pressió d'una carrera meteòrica amb les seves ganes de gaudir la vida com un noi de 20 anys. Carlos Alcaraz, a mi manera, té 3 episodis i s'ha estrenat a la plataforma aquest Sant Jordi fa 2 dies. La plataforma també posa punt final a la història de Joe Goldberg amb l'estrena el 24 d'abril de la 5a i última temporada de You.
Jo aquesta sí que la veuré, tot i que
sí.
Ha anat avall, la sèrie, no trobeu? L'heu vist, les altres temporades?
Sí, el que passa és que ja em queden molt enrere i necessitaré un temps, si vull veure aquesta última temporada, per refrescar algunes coses.
Un vídeo resum de YouTube? T'ho soluciona, Carme.
Però és... S'enganxa, eh?
Quin tio, eh? Quin més tio raro. Més
quin tio més raro, quin tio més raro. Sí, sí. I Carlos Alcaraz és un documental, no?, en tres episodis que...
Em sembla que serà molt interessant.
Està interessant. Sí. Mira, precisament el meu fill la va veure i em va comentar ahir que, bueno, que estava bé i que es mostrava precisament com un jove que el que vol és viure... Vol la viure vida. La vida. I en la seva situació de tenista
no
professional, clar...
Però
en
no
la
pot,
seva situació
20 anys, és no pot.
No, però és complicat. Mm. És complicat per la disciplina que suposa voler ser el número 1 del món.
Sí, sí.
Sí. És difícil.
Els sacrificis, no?, que hi ha al darrere dels
de
esportistes d'elit.
Sí.
No es pot fer seguir tot a la vida.
Molt bé, doncs, escolta, les tenim totes apuntades. Moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana.
Molt que bon vagi cap molt de bé. Setmana.
Adéu-siau.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Frenski Sant Cugat patrocina aquest espai.
Doncs ja ens hem convertit en gogos, com podeu comprovar per aquesta sintonia que ens acompanya. És el moment de repassar la premsa del cor i, com sempre, ho fem acompanyats de l'Eva Garrido, la Cuca Fernández. Què tal, noies?
Molt bo. Hola, què tal, Carme?
Molt bon dia, Carme.
Molt bé, molt
què tal?
Bé.
Ens has trobat a faltar aquests dies.
Vols que et digui la veritat?
Sí, va.
Sigues sincera.
Encara que ens hagi de fer mal al cor.
Al cor. No, home, clar.
Ah, d'acord.
Perquè no he tingut revistes. El que passa clar. És que us he de dir una cosa. Puc viure sense elles, eh?
Sí, però...
Però m'està bé que m'ho vingueu a explicar, perquè si... si fa, no
sí,
fa...
però he entrat i m'has comentat alguna cosa i dic, a la Carme li està començant a agradar això, eh?
Està informada.
Estic al cas, només per això.
I a mi sabeu que em fa molta ràbia? Que quan és un període de vacances, no hi ha programa, no tenim tertúlia, és quan passa tot, tu. Clar. És que aquesta setmana se'ns ha mort, aquesta Setmana Santa se'ns ha mort molta gent, eh? Sí. A banda del Papa Francesc, se'ns ha mort Mario Vargas Llosa.
També.
Que els periodistes, jo, han fet una gran feina perquè no se'l recordi només com
la última parella d'Isabel Preisler.
I Leo Benacker, no, perquè... també. Leo Benacker, sí, també.
I el Loco Gatti.
Sí, mira, el Madrid va fer un minut de silenci i en les videopantalles van posar Leo Benacker i Mario Vargas Llosa, com mare dos meva. Il·lustres
com
madridistes.
Com està el pati, eh? I després també la Setmana Santa, que ens dona molts temes a les vacances dels famosos. Saps que el tema de les possessions i tot això dona molt de sí,
estan molt creients, tots són molt creients.
Estan tots per Sevilla...
Màlaga...
Sí, Granada, tots aquests llocs.
Tots van al sud, no?
Sí.
Molt bé.
Doncs si voleu, fem un repàs com més habitual de les portades, però rapidíssim, perquè el protagonista és el Papa Francesc i la seva mort. En la revista Hola és bàsicament ell, és la seva fotografia. A 10 minuts el porten en finestreta, Lectures també és portada, i a Setmana també, doncs, acompanyat de la reina Sofia, el veiem així en finestreta també, no? Compartint sí. aquest protagonisme. Però, vaja, clar, és que també donarà molt de sí. Ara en parlarem, no?, amb la Cuca, perquè, clar, el Papa Francesc, el seu funeral, que és demà, el que farà serà atraure, sobretot, cases reials, presidents d'arreu del món...
Però, Eva, no t'avancis. Hem no de parlar de la notícia bomba
sí.
que va sortir ahir.
Ahir. Sí.
No hi ha notícia, noies.
Sí que hi ha notícia, hi ha... perquè s'ha liat un embolic.
Sí, aquí tenim un embolic, i és que ahir sortia, no?, deia al matí la periodista Adriana Dorronsor, però a Telecinco, al programa de Joaquim Prat, ella confirmava que Clara Chia i Gerard Piqué posaven fi a 3 anys de relació. I ella ho assegurava. I deia que era...
Ja havia comunicat o no?
I per culpa de terceres persones.
Per aquí... culpa d'unes terceres persones. També deien que si Clara Chia tenia uns projectes de futur, com per exemple ser mare, i Gerard Piqué no ho veia gens clar... Llavors, què hi ha del cert o no? Perquè hi ha periodistes que asseguren que no és veritat, que s'han posat en contacte amb l'entorn més proper de Clara Chia i Piqué, i que ells, aquest entorn els ha dit que aquesta notícia no és veritat i perquè està la gent sempre intentant separar-los.
A part, hem de comentar que és curiós que vingui d'un programa de Telecinco quan Piqué sabeu que té una relació estreta amb aquesta cadena per una sèrie de contractes que ha fet per la Kings League i tot això. O sigui que aquí no entenem res.
El que sí que és veritat, a mi em va agradar molt ahir un vídeo que va fer la periodista Núria Marín recollint primer aquesta informació de que havien trencat, que ella en el seu vídeo posava una fotografia on es veia Gerard Piqué amb una noia pel Roja per Miami. D'acord? No estaven fent res, no es veia res.
Però era una pista.
Sempre mal pensant. És veritat, sempre mal pensant.
Poden ser amics o poden anar a un cafè, clar.
Però què diu la dita? Ojo de loca no s'equivoca.
Això diu?
Això diu la dita.
Ojo de loca no s'equivoca.
I piensa mal i acertaràs, no?
A part, es rumoreja i es comenta que igual no s'ha acabat aquesta relació, però sí que hi ha hagut una petita crisi.
Sí. Dèiem, per exemple, una de les crisis que van passar era aquesta que vam parlar fa setmanes la Cuca i jo sobre el fet de que Piqué hagués d'anar i venir de Miami per tenir cura dels nens.
Però digueu-me, parelles, que no hagin passat una crisi.
No, tota la raó, és veritat.
Totes. També es comenta que la Clara Chia vol tenir família i el Piqué pues, no està. Tot són coses que s'estan dient sense... No tenim cap informació veraz, no? Però tot això s'està comentant.
Clar, tant els periodistes que asseguren una cosa com l'altra diuen que s'han posat en contacte amb l'entorn més proper de la parella. I uns diuen que ho han deixat i els altres diuen que no, que a més estan molt disgustats i molt indignats amb aquesta informació.
Val. Continuarem parlant, jo crec, d'aquest tema.
Sí,
eh?
Sí. M'agrada molt la banda sonora de la
notícia.
De la Loba.
Sí, esclar.
Pues, us haig de dir que jo he estat mirant a l'Instagram de la Shakira aviam si hi havia alguna pista. I aquests dies ha estat molt parat. Està amb els seus concerts, amb la seva història, i pista no he agafat ni una.
A l'Eva li vaig comentar ahir, quan em va dir que teníem notícia, dic... Tenim cançó també, segur.
I tant,
no?
I tant.
Espera't.
Jo el que comentava amb Carme ahir, dèiem, a veure, quan tu ets parella d'una persona que ha deixat la seva altra parella perquè tu eres l'amant, creus que és un bon començament d'una relació? A mi no són bons presagis.
A part, també he llegit, ara que no m'oblidi, que comentaven que sempre s'ha dit, fins ara, que la Shakira havia sigut la que havia posat s'havia posat pel mig entre la Clara Chia i el Piqué a l'hora de que veiés els seus fills. Es veu, es comenta, que són els nens els que no volen coincidir amb la Clara Chia. Això també ho he llegit, eh? Mm-hmm. O sigui que...
Això ho sabeu
sí.
tot.
Sí, i jo tinc fonts que m'han explicat que els nens... recentment se'ls ha vist per Barcelona amb Piqué, però que els hi costa molt anar amb en Gerard Piqué perquè la Shakira els hi parla molt malament del seu pare.
Uf!
A mi això m'ho ha explicat una... Les meves fonts, jo també tinc les meves fonts.
Les fonts no es mencionen, però no es diuen
antes
qui són.
Antes la muerte que la fuente, també diuen.
Antes la muerte que la fuente.
Doncs
sí, avui ha vingut molt...
Sí, sí, molt reivindicativa, no?
I tant. Va, aquesta setmana hem tingut Sant Jordi, sí. Un dia preciós, i els famosos que treuen llibre, perquè també els agrada molt això de treure llibres...
Famosos que treuen llibre, que no són escriptors.
Sí.
No, és que ara, si no escrius un llibre, no ets ningú.
I si no tens un documental, oi? També?
També.
També, sembla mentida.
Que també en parlarem, de
també
documentals.
També, de documentals.
Avui.
Doncs vam tenir moltes cares conegudes, a banda de les nostres, les catalanes, els periodistes, però, per exemple, va venir aquí a Barcelona Cristina Pedroche, a signar el seu primer llibre Gràcies al miedo, i els periodistes doncs van aprofitar i li van preguntar sobre els rumors de crisi amb David Muñoz, i ella va respondre que estaven feliços. Escoltem-la.
Sí, estoy súper feliz, estoy rellena de amor y feliz, o sea, por todos los poros, felicidad.
Tenemos feliz, que eso también es importante.
Gracias.
Ya serán nuevos hijos.
Felices.
Felices. Esa es la palabra, Cristina, sí te queríamos venir.
Gracias.
Felices, o sea, inclou...
No. Rellena de amor. Rellena sembla de amor. Un bombón de xocolata.
Sí, sí, un xuxu de crema.
Eh?
Uf, sí.
Mare de Déu, senyor.
Rellena de amor.
Doncs, bé...
De què va el llibre? De la Pedroche.
Mira, parla de totes les pors que ha
tingut... De maternitat, segur.
Arran de la maternitat, totes aquestes pors que ha tingut sobre fer-ho bé, estar a l'alçada com a mare, però també com a professional i com a... No sé. Bueno, les pors que li han vingut a ella, no sé, arran de ser mare. Per desgràcia, una persona que no ho va passar també va ser Lídia Lozano, que també estava aquí a Barcelona treballant, però la periodista va haver de marxar pitant cap a Madrid perquè la seva mare, de 96 anys, doncs, la van avisar que havia mort.
Vaja.
Molt tristos. Hem vist també fotografies i vídeos dels seus companys anant al tanatori, la Maria Patiño, la Belén Esteban... Va agrair ella, quan va sortir un cop del tanatori, va agrair als mitjans tot sí. El carinyo rebut. Però realment, si hem de dir alguna cosa de Sant Jordi, és que ha sigut una jornada espectacular. Ens va fer un dia... Barcelona
preciós.
Estava... increïble.
A Barcelona i
bueno, i tota
arreu,
la ciutat, perquè Sant Cugat...
I arreu.
Jo no havia vist tanta gent a Sant Cugat com el dia de Sant Jordi, eh? D'aquest any.
Sí.
Jo no sé si l'any passat...
Els últims anys...
El recordeu tant...
Una celebració... Sí, sí, sí.
I si fa solet ja encara més, i tant.
Sí. Doncs i també plena de gent que ve de... Jo crec que s'està fent una festa... A nivell nacional i internacional, bastant... Sí.
Home,
ja tothom vol estar, eh?
A Barcelona és turística, 100%. Més que res, perquè si us heu fixat aquest any en els reportatges, la celebració de Sant Jordi en alguns barris de Barcelona han reivindicat precisament el fet local, el quilòmetre zero. Mm. El fet de no tenir turistes, cosa que sí que es podia trobar doncs, a la Superilla, tota la zona...
Doncs hem vist alguna anècdota que els efectes fan són una mica, fins i tot, semblen concerts de música. Jo he estat mirant una mica així, en plan anecdòtic, i el Javier Castillo, l'autor de La Grita del Silencio, semblava...
És que clar, escriu sempre...
Una gentada ja esperant la seva signatura. No sé, em dóna la sensació una mica de que els llibres també estan agafant aquest... caire musical, no?, dels concerts.
Com si diguessis una signatura de CDs, no? Mm.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Després també he trobat una altra anècdota, el José Luis Lastre, el presentador de la cadena SER, que també en aquest dia, llegint una part del seu llibre, comentava, és que ahir vaig sortir i no tinc molta veu. Això és un altre. Sant Jordi és el pre, el post i tot el que comporta.
I la ressaca.
I el durant, si és una jornada... Sí. Festiva tope, sí, sí.
De fet, jo ahir em vaig trobar, en el concert de la Marina Carmona, em vaig trobar la Carolina Iglesias, del podcast de Estirando el Chicle, vaig estar comentant amb ella i tal, i em va dir, és que he vingut per Sant Jordi. O sigui, aquí no pot faltar ningú. I aquest dia és un dia per nosaltres bastant important perquè hi ha moltes cares conegudes.
Doncs sí.
Avancem en el repàs a l'actualitat de la premsa del cor.
Doncs sí, ràpidament, Carme, i ja ho dèiem al principi quan repassàvem aquestes portades, el protagonista, el Papa Francesc, que va morir... Què va morir? El dilluns de Pasqua.
Dilluns de Pasqua, no va coincidir, Pasqua. Sí.
Tots aquests dies, doncs, està...
Que portem una setmana, quasi, amb el tema. Això és molt llarg, no?
Doncs sí. Sí,
un funeral clar, molt
sí, clar, però és que
diluït en el temps, no?
Porta no sé quants dies en la capella i no para de passar gent, no? Que avui he sentit a la ràdio que ahir van tancar la capella com a les 4 de la matinada i la van tornar a obrir, unes horetes, jo crec, perquè puguin fer una becaina als soldats i tornin un altre cop la guàrdia aquella reial. Suposo, però...
Molt curiós també la gent fent-se selfies amb el Papa darrere. Ostres. Això m'ha semblat... ens estem passant,
Jo ja no els selfies, sinó veure totes les mans alçades davant del fèretre fent la fotografia del moment històric. O sigui, em semblava com pornogràfica aquella imatge.
Aquesta foto et queda allà, al carret de fotografies...
No t'ho poses a la portada del teu mòbil, això?
No, és que... En fi, la gent... Doncs, i el que comentàvem, doncs, dissabte, demà, serà el funeral i, doncs, hi vindran moltes, doncs, molts mandataris, moltes cases reials, vindrà Felip i Letícia, no?, que deien que sí, que sí, no, que sí, les agendes...
Que anava la reina Sofia...
Que anava només ella, al final, jo el que he llegit és que al final ells dos hi van. Si també hi va la reina Sofia, això, Cuca, tu
ja ho saps? El que no va és el Pedro Sánchez.
No va. Però el que va és el Trump... També hi va Macron, també...